Ràdio Estel. Informatius.
Són les 5. Bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcells. Rosa Pruna, presidenta de l'Associació Agrària de Joves Agricultors, ha valorat a l'Estel Migdia la polèmica sorgida arran d'unes declaracions del ministre de Consum, Alberto Garzón, sobre les macrogranges i la qualitat de la carn.
Sap molt greu perquè el sector ens hem sentit però molt, molt, molt dolguts perquè estem fent una feina que ell és la que havia d'haver fet perquè ell, que és Consum, no fa que hi hagi la llei de la cadena alimentària que funcioni. Que això sí que és el que ell hauria de mirar en les botigues, als supermercats, perquè va un preu i a nosaltres ens en paguen un altre, a baix preu.
Pruna ha afirmat que miren amb lupa tota la carn que produeixen i que va a les botigues i creu que les paraules de Garzón són injustes amb el sector i ha afirmat que la carn que surt a Europa és una carn de qualitat i ha posat en dubte d'aquesta manera les paraules del ministre. I el sindicat de professors USTEC ha denunciat que a prop d'un 30% dels nomenaments d'aquest dimecres al Departament d'Educació per cobrir baixes de docents arran de la Covid han quedat sense cobrir. El sindicat ha criticat en un missatge a Twitter la falta de personal amb moltes especialitats i gran part dels docents de la borsa que han hagut de rebutjar el nomenament per la malaltia. Per la seva banda, Educació ha informat en un comunicat que continua fent nomenaments diaris de forma extraordinària per garantir el funcionament dels centres educatius. En total, la conselleria ha nomenat aquest dimecres 719 docents que s'incorporaran demà a les aules. A partir d'ara es cobriran totes les baixes iguals o superiors a 5 dies i hi haurà la possibilitat de fer nomenaments excepcionals d'urgència. I la ciutat de Valls garanteix la màxima seguretat i responsabilitat a la trobada de 81 colles castelleres de Catalunya prevista pel diumenge 30 de gener en el marc de les festes decenals de la Candela.
Hem posat mesures més de les que calien pel que marca la normativa actual. Per tant, com veieu, hem fet un canvi d'ubicació. També hi ha un ordre d'entrada de les colles. Tindran la ubicació de cada colla on s'ha de posar. També hi ha moltes entrades i sortides, per tant, els accessos són amplis. I, per altra part, també hi haurà un servei de megafonia que en tot moment hi ha dient doncs, les mesures que s'han de prendre.
Aquestes declaracions de l'alcaldessa de la ciutat, Dolors Ferrer, arriben arran del degoteig de colles que s'han desmarcat de la trobada com els Minyons de Terrassa o els Capgrossos de Mataró. Davant la negativa a participar d'aquesta gran festa que se celebra cada 10 anys, la colla Vella de Valls ha instat a totes les colles a replantejar-s'ho i a no fallar en aquesta cita tan important perquè han dit al castell que s'hi pugui fer no és el més important, sinó participar-hi. I desconvocada la vaga d'escombraries i neteja viària prevista per aquest divendres a Cassà de la Selva, al Gironès. Així ho ha decidit l'Assemblea de Treball de l'empresa. Entre els acords previstos hi ha el compromís de l'empresa a pagar els endarreriments de la revisió salarial marcada pel conveni, l'actualització de 4 categories diferents de treballadors o la reactivació de la comissió paritària de contractació. També s'han compromès a crear un lloc fix i el reconeixement que els treballadors no poden passar a altres centres, entre d'altres. Precisament aquest era un dels principals esculls per assolir l'acord. I ara els esports, en Pau Massip.
Esport en directe arrenca en aquests moments al Johan Cruyff, la trobada entre el Barça femení i l'Sporting de Huelva. L'onze inicial compta amb Cata Coll a la porteria, Jana Fernández, Torrejón, Paredes i Rolfo a la defensa, Claudia Pina, Engen i Jarro al mig del camp, i Hansen, Melanie Serrano i Leke Martens a la zona atacant. Les incorporacions d'Andrea Pereira, Putelles, Hermoso, Chegernovic comencen des de la banqueta. Estarem pendents de com avança la trobada i la Carla Buigas us en donarà més detalls al punt i seguit. Un Barça femení que ja compta amb gairebé 15.000 entrades retirades pels socis en només 3 hores per assistir al clàssic de quarts de finals de la Champions. Des d'avui els socis poden obtenir fins a 4 entrades per carnet de forma gratuïta. Serà a partir de demà dijous a les 11 del matí que s'obrirà la venda de localitats al públic general. Els preus de les entrades tindran un preu d'entre 9 i 15 euros. Es podran comprar a través de la web del club i compten amb un 50% de descompte fins dissabte amb el codi CAMP950. I a Lleida, la Paeria ha expulsat el Lleida Esportiu del Camp d'Esports a causa de la inacció de l'equip i els deutes pendents. La Comissió de Cultura i Esports ha decidit de forma unànime extingir el conveni amb el Lleida Esportiu signat des del 2017 pel qual se'ls cedia el Camp d'Esports. L'alcalde Miquel Pueyo ho ha anunciat avui, on ha parlat d'incompliment flagrant del conveni i ha conclòs que és el moment de prendre decisions. Aquest acord, pres aquest matí, haurà de passar pel plenari del 28 de gener i serà llavors que el Lleida Esportiu comptarà amb 30 dies per tornar a les claus de les instal·lacions.
Gràcies, Pau. Ampliarem totes aquestes informacions i moltes més al punt i seguit amb Diana Silva. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Tus huesos lo valen. Toma Artrohelp Forte. No te conformes con cualquier producto. Elige calidad y un cómodo formato en viales bebibles. Elige Artrohelp Forte, de Marnis. Compra ahora Artrohelp Forte y llévate de regalo Mialtrim para complementar y favorecer tus músculos, huesos y articulaciones. Recuerda, pide tu pack 2x1, Artrohelp Forte y Mialtrim en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. A Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
I són les 5 i 6 minuts, i aquí estem ja, la tercera hora d'aquest programa. Jo els dic de veritat que mirin que ja fa 82 programes, no? I no m'acostumaré mai lo ràpid que passa això, no? És una cosa màgica, gairebé, no? Que un seu davant del micròfon i comencen a desfilar per aquí tota una sèrie de persones, cadascú amb la seva història, amb els seus temes, i ostres, anem aprenent, no? Anem rebent a persones que en saben, per exemple, de televisió, no? Que ens venen a parlar ja no de la televisió que veiem quan seiem a casa i engeguem la tele, no, sinó d'aquella televisió que arribarà, o que ja ha arribat i que encara molts de nosaltres no la tenim molt present, no? Víctor Amela, què tal? Bona tarda.
Ostres, Víctor. Toni Marín, quina il·lusió estar aquí amb tu ara. I desitjar-te bon any, perquè m'han explicat que fins al dia 18 de gener es pot dir bon any, després ja no.
Ah, sí?
Sí, no sé per què, 18. Per tant, com avui som 13, em sembla que som, doncs et desitjo bon any, Toni Marín.
Som 12?
12. Bueno, 12, això.
No, però és igual. Sí, molt bona. Vol dir que tenim un dia més per desitjar bon any.
Sí, senyor. I em fa molta il·lusió perquè t'admiro i t'estimo, Toni Marín.
Doncs el mateix et dic, que bé, no?
Gràcies.
Si ja afegim a una altra persona a la que admirem i a la que estimem,
doncs sí.
Això serà meravellós, no?
I qui serà aquesta altra persona a la que admirem i estimem, Toni Marín? Qui serà?
Mariola Cubells.
No
pot ser d'una
manera. Mariola, t'admiro i t'estimo, Mariola Cubells.
Ja estàs ahí, com m'agradaria estar ahí. Víctor Amela, que la primera persona amb la que jo vaig fer anàlisi de tele va ser amb Toni Marín?
Què dius? No ho sabia, això. Mariola,
no ho sabia, això, el Víctor?
No, explica-m'ho.
Pues sí, la primera persona, és a dir, a mi em va fer una entrevista per un llibre que jo vaig publicar, el segon llibre. El segon o el primer, no recordo, Toni. El segon.
Crec que era el segon,
primer, sí. Sí, perquè tu en el primer no estaves fent ràdio en aquest moment, no perquè el meu primer llibre no fora lo suficientment interessant.
Que ho era.
Tu no m'entrevistaves, que ho era.
Toni, clar.
Em va fer l'entrevista, la veritat és que en l'entrevista vam riure molt i vam tindre molta química. Sí, Toni? Corrígeme si m'equivoco.
No, ho estàs fent molt bé.
Estava en aquell moment a Ràdio 4 i sí, em va fer una... Ostres. Em va fer la primera meua oferta radiofònica.
Que bo. Però, Mariola, de quin any parlaríem?
Pues estem parlant del 2005, sí?
Ja ha plogut.
Més o menys.
Sí.
Aquesta és la rebel·lió dels convidats, d'alguna manera, no? Arriben els convidats aquí, es posen a xerrar entre ells.
Bueno, però disculpa'ns, Toni. Però la Mariola és una d'aquelles persones que, si la coneixes, l'estimes.
Exacte.
I ja està, és així, Toni. Caiem-nos a sus pies.
I el Víctor igual, eh? Deixa'm que digui una cosa. Abans d'això... El Víctor i aquí un servidor ja havien fet moltes seccions de ràdio junts, eh?
Perquè són molt grans, no com la Mariola, que acaba de venir. És una nena. Però nosaltres som molt
moderna,
grans.
No, és una nena i és moderna, no? L'altre dia la veia en una fotografia que deia, però aquesta dona...
És verdad.
Està marcant tendències, sempre.
Mariola, és que eres la bomba. Perquè, deixa'm puc explicar, Mariola, alguna petita anècdota? Com vam coincidir el curs passat al Planta Baixa amb el Ricard Ostrell i el Santi Villas, també era la sessió, a mi em fascinava que cada dia que venia la Mariola venia de punto en blanco, estudiadíssima la combinació de colors, Toni, impressionant, sí, des de la sabata fins a l'anell o la pasta de la ullera, tot tan ben, sí, combinat que per mi això té un mèrit, jo no sabria. I ella és una mestra absoluta d'això, de la presència física. I a banda deia, feu-me la foto. Per què? Perquè li feien la foto per no repetir.
Claro, que això era molt important, perquè jo no podia repetir model cada dijous.
Ara, és meravellós.
Dit d'una altra manera, ne per entendre'ns, la Mariola vendria a ser el Twitch, no?, de la conversa.
O sigui, el Twitch, és a dir, antes d'inventar-se el Twitch, ja existia la Mariola.
Jo ja estava.
Exacte. Escolteu-me, una vegada ja hem demostrat que és magnífic coincidir els tres i que ens fa molta il·lusió i que hem de quedar per dinar un dia.
Ah, hombre,
no? No sé com ho veieu, però jo crec que aquest tema ja ens ha quedat clar una mica tots plegats. Sí. Sí que potser podríem pensar en aquesta història de que estem en un moment curiosíssim, Víctor, perquè el concepte de veure la televisió va per barris, no? En funció de qui el digui, significa una cosa o significa una altra.
Pensa que ara el concepte aquell de quan érem jovenets de veure la televisió, que estava l'àvia, el pare, la mare, el gos, el canari i el nen, això ja ha mort, que jo sàpiga. Ja. Ara cadascú mira la tele, uns el watch, el telèfon, altres el rellotge, altres l'iPad, és a dir, cadascú va per la seva banda i, per tant, què és veure la tele ara, Mariola? No ho sé.
Adore,
què és veure la tele.
És que és molt important ja diferenciar i fer-ho tot en el mateix nom, que és continguts audiovisuals.
Continguts audiovisuals.
Que això ho hem de tindre clar tots ja. I es veuen més continguts audiovisuals que mai. Això no va a parar. És mentira que puga produir, que puga fer-nos mal. És mentira lo de la bombolla. És un món apassionant, un món que ha hagut per a quedar-se, un món que ens obri finestres contínuament a altres mons, que si el saps usar, te dona molta felicitat. Jo ja sabeu que la defense molt la televisió com a concepte, el contingut audiovisual, i és mentira, jo no suporto la gent que diu, ai no, és que jo no veo la tele. No, tu te passes el dia mirant la tele, la televisió, el contingut audiovisual.
Sí.
Els deberes que han canviat el suport, han canviat les maneres, però si se n'adoneu, final, mirem contínuament, i està bé que ens eduquem la retina en altres narratives, en altres processos creatius, en altres tipus de trames, en altres tipus de format. Ja no és, o sea, no és que la tele generalista ha muerto, no, tampoc és de veres. La tele generalista està ahí, un dia de prime time, poden haver 11 milions de persones mirant la televisió.
Que és molta gent.
Generalista, que és molta gent.
Sí. Mira, això, Mariola, ho veig quan vaig a casa dels pares, que tenen 90 anys, i tinc la sort que estan bé, i els vaig a visitar cada dia i mig, i estan mirant la tele. És a dir, la seva vida és mirar la tele. I com ells, milions de persones, que la tele els dona un confort, una tranquil·litat, una seguretat. Veuen cada dia a les mateixes persones. És com estar a casa. I aquesta funció és extraordinària i s'ha de tenir en compte. Perquè és un entreteniment extraordinari. Sí,
però a mi m'agrada molt això que deia la Mariola ara fa un moment dels continguts audiovisuals, m'agrada molt perquè us vaig explicar una cosa que m'ha passat a mi darrerament i que és probablement una de les coses que més estic veient en aquests moments. De sobte, i ja sé que faig tard, no, tardíssim, m'he enganxat al programa de l'Andreu Buenafuente i Alberto Romero, però a la ràdio.
A la podcast.
Però
la podcast.
El veig com...
Clar. Bueno, a YouTube. Clar,
però,
YouTube.
No, però YouTube.
Sí, o sigui, com jo. Jo faig igual programa... a tu. Sí.
Clar, és un programa de ràdio que jo l'estic consumint com a programa de televisió, en realitat.
Televisió?
No sabemos nada, es diu, no sabem... Com és?
Sí.
Nadie sabe nada.
Nadie sabe nada.
És extraordinari,
Una de les millors coses que jo he sentit i he vist en molt de temps.
Tens tota la raó.
I ho he descobert fa 4 dies, eh? Fa 4 dies m'estic empassant un munt de vídeos d'aquests de los mejores momentos. Sí. Ho estic passant bomba. Sí. Però és això. Sí.
Pensa que i se forma... que és un format híbrid ara mateix, un format que, bueno, que no és televisió purament la tele convencional.
Clar, perquè què és? Ràdio? Tele? Què és això, Mariola?
Ja, però naix de la tele, i naix de la tele generalista, perquè ese germen es va produir ahir. I ese contingut audiovisual ha provocat aquest model híbrid del que Toni parla, que és molt interessant.
Sí, sí, que animem a la gent que ara estigui escoltant, que facin el que ha fet el Toni, que entrin a YouTube i busquin això, Berto Buenafuente, perquè és molt entretingut, és molt divertit. I a més hi ha públic,
que...
tenen públic allà davant.
Sí, sí.
Que riuen i que hi ha un escalfor.
I te sents superacompanyat i superben acompanyat, no? Perquè és una parella, a més de veres, que és una parella...
Divertidíssima, ingeniosa.
Insòlita, no és fàcil trobar aquesta química tan absoluta.
A mi, Mariola, em fan enveja. És a dir, jo els veig que s'ho passen tan bé fent-ho que dic, hòstia, jo por qué no puedo pasármelo? O sea, me gustaría estar allí en esa mesa, con ellos.
Claro.
És fantàstic. Ja.
Però jo crec que la clau està en això que diu la Mariola, eh? O sigui, que es nota tant que són dos amics...
Sí.
Que estan l'un al costat de l'altre. I ho explicaven l'altre dia, no? Bueno, l'altre dia no. Vés a saber el temps que fa que ho van explicar, jo ho vaig veure.
Quan tu vas veure l'altre dia, sí.
Exacte, no? Però que per mi era això. La setmana passada ho van explicar. Que, clar, havia arribat un punt que ells es trobaven i no s'explicaven les coses per deixar-les
per l'antena. I fer-ho en viu... Ah, hòstia, això és meravellós.
Clar,
sí.
Mira,
boníssim,
això és com... És com, mira, ara diré una cosa que diràs... Ai, què estàs dient, Víctor? Però és com aquells matrimonis que tenen la intel·ligència de no estar tot el dia dient-s'ho tot i pensant... I quan es troben, que sigui interessant, no? I duren anys, aquests matrimonis, que saben respectar cadascú al seu espai. Doncs l'Andreu i Alberto fan això. Diu, oye, cuando nos encontremos, que sea una fiesta. I ho és.
Este exemple del que parleu em sembla molt bo per fer de l'anècdota categoria, perquè jo crec que la bona televisió, els destellos de la bona televisió donen fruits molt interessants. I este cas és, és paradigmàtic en aquest sentit. És gent que ha fet, que s'ha esforçat en fer una televisió diferent, una televisió amb una línia recta, no? Que han tingut claríssim quin era el model i, bueno, després de molts anys de curro, de molts guions, de molts...
Anys i panys.
Anys i anys, han aconseguit crear este producte, no? I este producte naix de la bona tele.
Claro, que és com la quinta essència de tanta feina feta d'anys i anys i hores de televisió.
Claro, és que la gent diu, és que van allí i improvisen.
Bueno, cuidado.
Són anys i anys i anys d'ofici.
Per improvisar s'ha de tenir el cap molt ben endreçat.
I el que deia el Manuel Martín Ferran, perdoneu la vuelo batallites ara, eh? Sí. Però la millor improvisació és sempre aquella que està
que
molt preparada.
La que se prepara. Hòstia.
Però, Toni, tu portes tota la vida fent ràdio, tu ara no t'atabalaries mai davant d'un programa de ràdio que tingueres que encetar, però per què? No perquè... No, perquè portes molt anys en el campo de batalla.
Clar.
I és de ver que te ho saps tot i sembla que t'eïs sense esforç, però és que s'esforç ja és el que t'has currat, no? Llavors, la tele dona aquestes coses i a mi, quan se produeixen moments màgics com estos, no sé, jo em sent molt agraïda, no?, al monovisual, a poder formar part d'alguna manera i poder fer feliç, perquè és de veres que...
Bueno, nosaltres des de la barrera, perquè nosaltres som observadors de tot això.
Sí, però a més, jo... Bueno, però acostar a la gent el que tu... Jo a voltes faig... me n'adone que quan faig de prescriptora o comunique alguna cosa o escric alguna cosa sobre televisió i notes que la gent t'ho agraïs i t'escolta i te llitx i diu, ostres, pues sí, tal... Ostres, pues esa tasca com de cribar entre el mare magnum...
Algú ho ha de fer, i està bé que ho fem nosaltres, no?
Sí, efectivament. I jo, a més, jo que m'ho prenc molt en sèrio, intento ser molt honesta, intento no sentar càtedra, però tindre clar que, bueno, que este és un punt de vista que jo m'he currat amb els anys i amb el meu ofici.
I no? Tens criteri i ho has contrastat amb el temps.
Sí, no, i a més, saps què passa? Que un avantatge de fer-te major ja és que no tens cap remilgo ni problemes en dir, sí, oye, yo esto lo sé fer.
No, tu ets Mariola Gubells, igual que el Toni Marín és el Toni Marín, i jo modestament sóc el Víctor. I
no
podem dir
Víctor,
el que ens roti.
Pobret,
No, és
escolteu,
veritat.
Escolteu, una cosa, perquè jo crec que si parlem de televisió del futur, hi ha un parell de coses que seria interessant apuntar, no? La primera és que, efectivament, exemples com el que dèiem, però n'hi ha més, Estic pensant en Laurent Play, per exemple, no? Un tio que es fica en una habitació, ell sol, amb una càmera, ell sol, i després els seus vídeos els veuen milions i milions i milions de persones que ja voldrien aquesta audiència moltes cadenes de televisió generalistes moltes vegades. No?
Per mi és sorprenent, també t'ho dic, Toni Marín. Jo sóc gran, jo sóc boomer.
Yeah.
Jo penso, bueno, efectivament, hi ha alguna cosa que està oferint, que està aportant Laurent Play, que interessa a aquests milions de persones. Jo intento entendre què és, I a mi no m'arriba. Però, clar, per què no m'arriba? Perquè, per exemple, jo mai he jugat un videojoc. Jo crec que sóc l'única persona al món que mai ha jugat un videojoc. Clar, llavors, no sóc públic objectiu de l'Auronplay.
Jo tampoc he jugat.
Però entenc que els meus fills que han nascut jugant als videojocs des que tenien 3 anys, entenc que els faci gràcia veure un paio que juga a videojocs i ho comenta.
El que vull dir és que hi ha gent que, efectivament, sigui per el contingut o per el que sigui, però té la màgia de connectar fent una aposta que sigui diferent al que probablement faria en un programa de televisió. I després també hi ha altres persones que utilitzen el que serien els nous formats per, l'altre dia crec que en parlàvem amb la Mariola d'això, per fer una mica allò que s'ha fet sempre, no?
Claro. No, mira, és que parlàvem, Toni, tu i jo l'altre dia de la gran decepció, una miqueta enguany, d'esta gran esperança de Ibai i Ramon García en Twitch, les campanades...
Ah, les campanades.
Una vuelta de tuerca i tal. Bueno, perdona, és a dir...
Van fer lo clàssic,
convencional, no? Era un clàssic, era apostar per un clàssic des d'un suport diferent.
Sí, sí,
era un clàssic de tota la vida, no varem innovar res, no?
Però escolta, va tenir més audiència que la Paz Padilla, per exemple, eh?
Bueno, això també és una trampa, eh?
Per què? Per què?
Linealment no, és a dir, ells van fer una trampa en el sentit este de donar l'audiència acumulada.
Ah,
en el
món vale.
En concret era més o menys.
Van fer una miqueta malabares amb els números.
Però no puc entendre per què la gent veu més tard les campanades d'any nou.
També té gràcia.
No puc entendre l'estreaming fins i tot un any més tard, però les campanades amb streaming no ho acabo de veure.
Enguany la gran bofetada se l'han portat Mediaset amb les seues campanades, que ha sigut un desastre, com ja sabeu, llavors.
Sí, sí. Sí, sí.
Però bueno, de tota manera, jo vos he de dir que jo estic molt encantada de lo que vindrà, saps?
Per què ho dius? A veure, què vindrà?
Pues mira, no, de lo que vindrà en el futur.
Sí, en el futur.
Virtual, perquè jo sí crec que... hem perdut la fe en els formats, no en el format, sinó en la manera d'arribar als continguts audiovisuals com ja, que està tot fet, que està tot inventat i tal, pues jo crec que no. Jo crec que encara tenim un marge ampli de sorprendre, d'experimentar coses noves i de veure coses noves. No sé quines, No sé quines, perquè no se m'escapa. Però jo sí que crec que hi ha molta més gent de la que ens pensem que està parint, que està... que està intentant. A mi me fa molta mandra tot allò del metaverso, però jo us diria que igual això ho hem viscut molt en Black Mirrors i en històries d'estes de distopies i de més, però igual no està tan lluny, Igual no està tan lluny, ja. Igual ahí hi ha un món que no...
És a dir, tu t'imagines, Mariola, que estan a casa teva un dia... A la Vall de Galliners. Es diu així, la Vall de Galliners?
Vall de Galliners.
Vale. T'imagines un dia allà al costat d'aquella piscineta que teniu, tan maca, que et fiquis unes ulleres i de sobte estiguis amb el Toni Marín i amb mi, jo què sé, a la plaça de Nims.
Sant Jaime.
I fer un programa de ràdio des d'allà. Això arribarà. Amb la...
Això arribarà, sí. I arribarà aviat, això, eh?
Sí,
arribarà
sí.
Molt aviat,
sí,
això.
Sí, sí, sí.
No és... I entonces això revoluciona tot, no?
Ja.
No, l'any que ve, no. L'any que ve...
No, però d'aquí 3 anys o 4 igual sí, eh?
Bueno, l'any que ve, jo us vaig a dir una cosa.
Ai, ai, ai.
Jo vull d'una punyeta.
Ai, 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 ai.
Que l'any que ve siga l'any en el que la nostra televisió pública, la tele pública espanyola, o me dona el mateix, la tele pública catalana, la tele pública, siga la que abandere les ficcions fetent, solventes i estilete sobre la nostra casa real. Bueno, vull definitiu...
Jo crec que això arribarà, Mariola.
Bueno, sí, estan en marxa, però...
O sigui, vols un The Crown espanyol?
Ho veurem.
Un The Crown espanyol, sí, estaríem parlant, no?
Sí, jo voldria un The Crown espanyol, ¿vale? Uh-huh. Que això jo sé que s'està fent, perquè s'està fent, però no té finestra encara. Molt important. Hi ha moltes aventures ara, hi ha algunes que sí que tenen finestra, com la que farà Aitor Gabilondo i Ana Pastor, per a Tres Player, que això sí que és un docu, això no és tant una ficció.
Tu vols una ficció pura i dura.
Jo vull que el The Crown que està fent Javier Olivares, el vull en la tele pública.
Ara t'anava a dir, tu consideraries que sí hi ha una senyal de normalitat que es pogués veure per televisió espanyola?
Mira, de normalitat, de madurez, de sentit comú, de que realment la tele demostrara, la tele pública diguera, així estic jo i vaig a fer la primera en sense ambages, que no sé com
sí,
es
diu, sí, sense
la Toni Marín, ambages, sí. Com es diu en català, ambages.
Sense, no sé dir-t'ho ara, tampoc jo, però bueno, ja no, buscarem al diccionari. Sense embuts, no, jo, sense embuts.
Saps amb què estava enganxat? M'he quedat amb una cosa, Mariola, que estaves parlant d'Aitor Gabilondo i he pensat, no pot ser el mateix Aitor Gabilondo que penso jo que és. I he anat a buscar, i sí.
I sí.
I sí.
L'Aitor Gabilondo, si no m'equivoco, és nebot de l'Iñaki Gabilondo. Si no,
i havia estat un dels guionistes
sí, senyor, de Pàtria.
Coneguts programes de ràdio. Ah, sí. I no, i de coneguts programes de ràdio,
tens
efectivament.
Raó.
No?
Tens raó.
Perquè ell va treballar molts anys en ràdio.
Sí. I és un tipus talentós, perquè Pàtria crec que sobre
ell. És un tio molt maco.
Jo el conec, no?
Sí, sí. Jo també. Sí, jo també. Sí.
Pàtria, però després ell ha fet molta tele generalista. Vamos, des de Vivir sin permiso, que també la va fer ell, allí abajo, és a dir, que és un tio que...
És que hi ha molt de talent. Mira, ara, per exemple, Mariola, això que deies, tinc entès que ja està a punt, que no sé quan es veurà, però està a punt, una sèrie sobre la família Pujol que ha fet el David Trueba. Això ha de ser la bomba.
Trueba.
Perquè Trueba té un talent extraordinari, i per Pujol però... és un tema increïble.
Però sabem on s'emetrà, això,
no
Víctor, o no?
No t'ho sé dir ara, la Mariola igual ho sap. Jo no t'ho sé dir, però sé que ja està feta, que està muntada, que està a punt de
Penós
programar.
Que vos vaig a contar.
Tu què saps?
Pues mira, David Trueba es va empecinar en això, ho va aconseguir muntar, ho va aconseguir produir, i no trobava...
Què dius?
Ostres. Al final, això ho veurem en Discovery.
Ostres, no ho sabia, Mariola. Gràcies per explicar-m'ho, no ho sabia.
En Discovery.
En Discovery, ostres, no ha trobat la forma.
És normal.
Ara, quan parlem, no, no. Quan parlem de la tele i del futur, segurament veus el fet de Discovery. Jo el primer que he pensat, Discovery, jo puc veure Discovery.
Discovery Channel, segurament sí, que ho tens a l'iPad, o si no...
Si tu ara te poses, si tu ara, Toni, te poses en les 24 plataformes que tens, en algun lloc...
En alguna sortirà.
Però jo és que només tinc dues.
Tu que tens Netflix i què? Quina?
I Disney Plus.
I Disney Plus.
Jo tinc Netflix i Disney Plus.
Pues Discovery igual...
Que per
igual,
cert, deixa'm dir-te que Disney Plus està molt guai.
Sí, està molt bé.
Guai, sí,
però mira bé que no sigui que Discovery també estigui a Disney, no ho sé.
Estarà,
no sé.
I si no, a lo millor que pots fer, te la pots baixar i veure només este tal, pagar un mes
pagar
i tornar
mes,
a dir que això...
Totalment.
Ja està ahí per quedar-se. Però esta història que deia del docu de Trueba és molt interessant per lo que significa, perquè és molt
trist
que una història com aquesta, tan potent i tan necessària,
sí, senyor,
no t'ha tingut, diguem, nòvios des del primer dia.
No, és curiós, tens raó. Tens raó.
No quería, nadie quería bailar con él. Nadie quería...
És curiós, entre cometes, curiós. Com dir, hòstia, que tenen por.
Depèn. Jo diria que sense les cometes, Víctor, perquè una cosa és que un pugui pensar que, efectivament, és curiós a Catalunya, és a dir, que probablement hi hagi qui no s'hagi volgut mullar.
Clar, però com és que la resta d'Espanya algú no s'interessa?
Em xoca això, no?
Sí, tens raó.
Segons em va contar David, era una falta d'interès. És a dir, consideraven que el... tot el que va provocar lo de Pujol, bueno, pues ja està soterrat, està obliat...
Al contrari, és apassionant. Mira, l'altre dia vaig veure un meme a Twitter, que a Twitter hi ha coses interessantíssimes i molt divertides i ocorrents, i algú havia fet un meme dient, és que és molt graciós, dient, com és que no ens interessa Succession? I les imatges eren tota la família Pujol. I vaig pensar, és que és veritat. La família Pujol, tots els fills que competeixen entre ells per ser l'hereu, els interessos, la Marta amb los missales que hemos d'enviar a Andorra, és Succession.
És Succession.
És millor que Succession.
Sí. Jo això ho tinc claríssim. Però mira, ahí sí que li falta una miqueta de valentia al panorama general audiovisual. I això, per això està... Mira, parlem moltíssimes vegades de les sèries que jo cada vegada, que és que cada vegada que veig una dic exacte, de les famoses sèries incòlumes i meravelloses de la BBC, que cada vegada que diuen, vinga, va, aquí estoy yo i jo vaig a fer este biopic que no ha fet ningú i esta història que no ha fet ningú. Per què? Perquè marquen una senda, perquè lideren, perquè avancen, perquè són valentes, és a dir, perquè diuen, sí, jo puc fer això, perquè jo tinc la capacitat per ser neutral, l'arxiu, el talent, el diner, el públic cautiu que estarà esperant-me, ho tinc tot, el prestigi, ostres, puc, a més, viatjar per tot el món amb les meues sèries, no? Això no està pagat, perquè això fa país,
Ha dit una cosa a la Mariola que jo crec que és importantíssim, no? Perquè ha utilitzat la paraula valent. Mm. I estic pensant que a mi m'estranya molt això que estaves explicant de que el Trueba no trobés una plataforma, perquè efectivament, vaja, com avui s'estreni, jo faig el que calgui per veure-ho.
Per veure-ho.
Sí. I m'imagino, clar, m'imagino que igual que jo, tothom. Clar. És a dir, estan... ostres...
Tot siga que una vegada estiga ja la cosa feta, algú més s'apunte, perquè sabeu que ara determinades produccions tu pots trobar-les en més d'una plataforma, no? I a mi m'encantaria que Discovery poguera fer això i que després algú comprara i ho poguera absorbir, no? Per arribar a quanta més gent, millor.
Tens tota la raó. Jo crec que aquí a Espanya el que ens ha passat des de sempre, i segurament és una rèmora del franquisme, és que tenim por els que manen. Tenim com una reverència que és absurda, que no la tenen ni els yanquis ni els anglesos, que consideren que són empleats seus i transitoris. I això ens falta a nosaltres.
Aquesta por ja és com carpeta betònica.
Totalment, hem de ser una mica més sueltos.
Sí, però m'imagino que hi ha molta gent a la que li fa por ferir susceptibilitats. I doncs, el temps que...
Sí, però no
digues, Víctor.
Que no ens ha de fer por, ja, això. Escolta, que al final, al final a mi cada dia hi ha coses que em podrien ferir. Però jo decideixo que no em feriran, perquè, escolta, perquè jo vull ser feliç. Doncs si una miqueta tots tinguéssim aquesta filosofia de... Bueno, tu digues el que vulguis, que jo ja m'ho prendré amb filosofia i amb humor, doncs seríem més feliços tots. Crec.
Mariola, tu sabies això de que fins al dia 18 de gener un pot desitjar bon any a tothom que es troba o no?
Sí, sí. I a més, a mi m'encanta. Jo odio felicitar els Nadals, però m'encanta...
Bon any. Mariola, bon any, per cert.
Bon any.
Bon any. Escolteu-me, encara tenim 6 dies. Estic per trucar-vos cada tarda per desitjar-vos bon any.
Truca. Fins al dimarts que ve.
Seria bonic, no?
Això ho podem dir.
Fins al dimarts vinent. Exacte.
Ens ho diem.
Un altre dia, Toni, va, torna a cridar-nos un altre dia.
Vinga, ho tornem a fer, això. Cridens. Escolteu-me.
Que som molt amorosos, la Mariola i jo. Som valencians.
No, però si no m'has de convèncer, Víctor. Però si vosaltres esteu comprats abans de fins i tot tenir l'oferta a la feina de la ràdio, m'entens? Abans. O sigui, en el mateix moment el que un pensa en ràdio pensa en Víctor Amela i en Mariola Covells.
Que maco això, moltes gràcies.
Escolteu-me, que ha sigut magnífic. No sé si hem parlat molt de la tele que ha de venir, però el que sí que sabia era que si venia ho parlaríem de tele.
I de la vida, Toni, i del que
toqui.
Molt, cuideu-vos molt.
Tu també, Mariola.
Vosaltres també.
Un
petó als dos. Moltes gràcies. Gràcies, adéu, bona tarda. Senyores i senyors, bé, era previsible, no?, que ens ho passaríem bé, ho teníem claríssim, parlant amb Víctor Amela i amb Mariola Covells. El que també tenim clar és que ara d'aquí un moment parlarem de futbol, encara que sigui només un moment, per veure el partit de les 8, per on pot anar la cosa. I després, ja ho saben, després parlem de ciència, com cada setmana aquí el Tot anirà bé. Abans, una petita pausa. Tornem ara mateix.
Ràdio Estel. Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. A l'hivern, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu masomega.rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Música. Aconsegueix per 5 euros el calendari 2022 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb una selecció acurada de rutes espirituals per Catalunya. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Ara passen 5 minuts de 6:15. Seguim en directe fins a les 6 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Això és el Tot anirà bé. És interessant, això, del partit d'avui. Supercopa d'Espanya a Aràbia Saudita, no? Jo que sóc sincer, en sé molt poc de futbol, li preguntava a un dels savis de la casa, com és el José Matosas, dic, això? Com és que la Supercopa d'Espanya es fa a Aràbia Saudita? I la seva resposta m'ha semblat allò inapel·lable, diu, per diners. Segurament serà així. D'aquí un moment tindrem ocasió de preguntar-li a un home que de futbol en sap molt, com és el Tomàs Andreu, és el coordinador de la secció del Barça del diari Esport. Jo no sé si Pol Cervera, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Domina de futbol vostè o no?
No massa. M'agrada molt veure'l. M'agrada més quan jugava amb Messi, però bueno, a poc a poc el vaig seguint.
Vostè és més Macià que no pas barceloní, o què?
De fet, jo sóc perico, però no ho direm massa fort, això.
molt bé. No deixa de ser curiós això de que la Supercopa d'Espanya jugui a l'Aràbia Saudita, no?
Totalment, però bueno, ja els diners ja sabem com funcionen.
Ja. En fi, els diners sabem el que són, la salut és una altra història, no? Avui que hem parlat tant sobre salut aquí al nostre programa, avui que tenim tots el tema dels tests al damunt la taula pel que fa al preu, sobretot del que són els tests d'antígens, que jo no sé, senyor Cervera, vostè que de test en sap una mica, com està assistint a tot aquest gran debat social, si em permet, no?, sobre el preu dels tests d'antígens, abans d'entrar en matèria sobre el motiu pel qual vostè ha vingut a parlar avui. Com està seguint vostè tot això?
Al final jo crec que el preu hauria d'anar en detriment al benefici, no? a lo que porta la solució plantejada sobre la taula. I doncs hem vist tantes bestieses i tantes barbaritats amb tot el que seria tema test, que prefereixo potser abstenir-me, eh? I també per al desconeixement general que hi ha actualment a la societat, no? En tema de test d'antígens, en tema de vacunes, vull dir... Jo penso que si féssim la informació una mica més fàcil i accessible per tothom, no hi hauria tant de peu a debat, o almenys el debat estaria contrastat, que és l'important.
No, i sobretot si entenguéssim que hi ha determinades històries que tampoc no es poden explicar des de la frivolitat de l'aprenentatge a Twitter en un moment donat, no? Sinó que calen anys d'investigació per arribar a tenir resultats i per arribar a saber parlar amb propietat, no?, de coses com aquestes.
Totalment d'acord.
El senyor Pol Cervera és cofundador d'Exeus. Expliqui'ns què és Exeus.
Exeus és un canvi de paradigma per tal com coneixem tot el que seria el món de la salut, no? O sigui, fins ara la medicina ha sigut reactiva. Al final és, o sigui, tu tens un problema i et donem una pastilla o un medicament per solucionar aquest problema. Exeus el que fa és girar-li la truita en aquest ecosistema i dir, en comptes d'esperar que arribi el problema, anem a prevenir-lo perquè no passi, no? I aleshores, a través de més de 20 anys d'investigació en genètica, en salut, en malalties complexes, doncs, arrel de la combinació de talent entre l'Hospital Sant Pau i la UPC, seguit també de l'empresa Summit i d'altres institucions, doncs es va generar un projecte el qual analitzava no només els gens que tenim, sinó com s'expressen o com s'activen en cada circumstància de la nostra vida. Perquè no és el mateix si seguim una bona dieta, si fem esport, si tenim una vida sedentària o si anem al McDonald's cada 2x3. No? Els nostres gens s'activen o s'expressen d'una forma completament diferent en cada una d'aquestes casuístiques. I això és Axeus.
D'una altra manera, nosaltres tenim...
Sí, perdona.
No, acabi, perdoni.
No, fàcilment, Axeus és entendre en cada moment com estem, no? Si estem sans i per què estem sans, perquè depèn exclusivament del que fem en el nostre dia a dia.
Recordo, hem tingut diverses converses, no?, parlant sobre genètica aquí al programa, i una d'aquelles coses que crida l'atenció és que quan nosaltres naixem tenim una mena de DNI genètic, no?, que ens porta a tenir unes potencialitats o unes altres. M'imagino que parlem d'això, no?, de que en realitat és fàcil saber què és el que ens pot arribar a passar i, per tant, és fàcil, entengui'm, la manera d'explicar-ho. Per tant, redissenyar d'alguna manera el nostre comportament des de molts punts de vista per tal que no ens passi.
Totalment. Al final tu ho has dit, és un tema de probabilitats, de disposició genètica, predisposició genètica, però estem parlant de que pot ser que passi o pot ser que no, no? Tenir uns gens determinats no significa que tinguem una malaltia determinada, no? Perquè aquests gens poden estar actius, és a dir, es poden expressar, o poden estar inactius i per la qual cosa no s'expressen. Nosaltres el que fem és delimitar entre el gen està expressat o no està expressat per tal de donar-li la informació a la persona que en farà ús d'aquest coneixement. I això és un canvi brutal en tot el món de la genètica, en tot el món de la salut, perquè podem saber per primera vegada en tot moment, en tot el nostre organisme, el que està passant.
Clar, i parlaríem de qualsevol tipus de malaltia, qualsevol tipus de problemàtica, o estaria enfocat a determinat tipus de patologies?
La veritat és que el seu món tan nou, no?, t'omple un món molt ampli tant de patologies com de problemes de salut, com de problemes inclús mentals. O sigui, estaríem parlant de moltíssimes coses, però a nivell clínic hi ha molt poca validació, hi ha molt camp per recórrer, no? I això sobretot és l'objectiu d'Axeus. Primerament, democratitzar aquesta tecnologia, no?, per fer-la accessible a tothom, siguis d'on siguis, vinguis d'on vinguis, i per altra banda, doncs, fer que això arribi en el sistema públic sanitari, perquè no únicament, o sigui, ara estem parlant també a nivell de costos, doncs té uns costos bastant elevats, és com la primera seqüenciació del primer genoma, no?, que tenia uns costos completament fora del nostre abast. Però a poc, a mesura que es va desenvolupant tota la tecnologia, els costos disminueixen exponencialment. Doncs amb el món de l'ADN ja ha passat, amb el món de l'ARN, no?, que és aquesta expressió dels gens, encara no ha passat, i nosaltres som el principal precursor perquè passi.
Sí, però ens trobaríem, doncs, en la passa pràcticament número 1, no?
Això, esperem.
Què vol dir?
Sí, al final, o sigui, l'objectiu és que això pugui arribar, no?, al mercat de masses, o sigui, més que al mercat, perquè no m'agrada parlar de mercat, que pugui arribar a les persones en general. O sigui, quan parlem d'ARN, que ara mateix està molt de moda, sobretot pel tema de vacunes, estem parlant d'un canvi de paradigma, sobretot, perquè l'ARN ha obert la porta a moltíssimes solucions a nivell de salut, a nivell de medicina, i sobretot a nivell de medicina preventiva, no? I és per això que nosaltres ara mateix som de les poques empreses en el món que estem conceptualitzant tota aquesta informació i portant-la en el públic general. I, per altra banda, som de les poques empreses en el món en què fem un screening total de tot el que està passant en tots els gens del nostre cos, no només en uns determinats. Al final, analitzem la sang, perquè la sang és el teixit de teixits, no? És a dir, és, que és com un riu, no? El riu arrastra moltíssimes coses de la muntanya, i a través del riu, doncs, tu pots saber l'estat de la muntanya. Nosaltres, amb la sang, fem exactament el mateix, no? A través de la sang, analitzem tot el que passa en el cos per donar solució o donar informació qualitativa i quantitativa contrastable perquè la persona en pugui fer ús.
Estava pensant, senyor Cervera, el que deia vostè fa un moment, que efectivament segurament calen molts diners, no?, per desenvolupar tot aquest projecte, però són, entenc, diners molt ben invertits, en tant en quant el que estan fent és prevenir tota una sèrie de malalties, és fer una despesa inicial per estalviar a continuació, no?
Totalment. Jo penso que és important remarcar que els diners estan ben invertits si la missió i la visió dels fundadors ho contrasten, no? Perquè, és a dir, aquesta tecnologia nosaltres la utilitzem per fer-ne bon ús i l'objectiu és que tothom que utilitzi aquest tipus de tecnologies en faci bon ús, no? Però sempre s'ha parlat les grans problemàtiques a nivell de privacitat de tenir els genomes, de la transferència d'aquestes dades a tercers, no? Nosaltres ens allunyem de tot el que seria aquesta problemàtica, de tot el que seria aquest debat, perquè al final l'objectiu és fer recerca, no? I fer recerca significa tenir ciència contrastada que avali els nostres resultats.
Estava llegint les històries que ens han arribat per aquest Exceus, no? De com, per exemple, des d'un punt de vista físic, de salut, de persona que es vol cuidar, pot tenir una repercussió importantíssima i bastant fàcil, en definitiva, no?
Totalment, totalment. O sigui, al final, lo important o el que nosaltres estem treballant molt és que l'informe que nosaltres oferim als clients sigui autointerpretable, és a dir, que la persona pugui activar la informació per si sola. Tenim diversos informes, sí que és veritat, alguns que van més enfocats a un facultatiu o a un prescriptor mèdic, i en altres que van directament enfocats al client final, no? O a la persona, doncs, que agafarà l'informe, llegirà tota la informació i podrà fer canvis de la seva dieta, la seva alimentació, en el seu exercici físic, i això ha sigut un repte important, no? Perquè de 22.000, 23.000 gens que tenim en el nostre cos, poder-ho sintetitzar de forma fàcil per l'usuari final ha costat, però finalment es pot dir que ho hem aconseguit.
El que està clar, senyor Cervera, és que la idea és magnífica, que vostès estan aconseguint uns partners, entenc, molt interessants, no? Si efectivament veiem que està implicada la UPC, l'Institut d'Investigació de Sant Pau, que està promogut pel Mobile World Capital, d'alguna manera, ara segurament el que toca són els grans inversors, no? Els que facin que aquesta pugui ser una tecnologia que arribi a tothom, no?
Totalment, o sigui, tota bona tecnologia o tot bon projecte va acompanyat d'un capital que ho avala i que l'impulsa, no? Perquè al final, o sigui, nosaltres parlem en termes d'escalabilitat, o sigui, ara mateix estem operant, vam començar operant a Barcelona, després vam obrir també a Madrid i ara ja estem operant per tot Espanya, però l'objectiu és poder arribar a nivell europeu, a Estats Units i altres continents perquè arribi a tothom, no? I això, evidentment, doncs, ha d'anar acompanyat d'una estratègia de financiació, tant pública com privada, que ens permeti, doncs, escalar tota aquesta tecnologia a altres llocs i altres continents.
I quin tipus de receptivitat tenen quan truquen la porta dels grans organismes internacionals? Estic pensant en l'OMS, per exemple.
Encara no tenim, potser, tanta informació al respecte perquè tampoc no hem picat tan amunt. És a dir, ara mateix estem picant a socis, a inversors, a partners que tenim a l'abast, no? com tot petit projecte que comença, i a poc estem fent que aquest projecte vagi agafant unes dimensions considerables, no? O sigui, jo penso que a 2-3 anys vista ja podrem estar parlant amb institucions, inclús amb institucions governamentals, no?, que ens ajudin a fer créixer això, perquè això ja no estem parlant de futur, estem parlant de present.
A dia d'avui, més enllà del que en el futur pot arribar a ser això, de la potencialitat, efectivament, d'aquest Exceus, no? A dia d'avui jo puc comprar un Exceus, puc fer un test d'aquestes característiques i puc condicionar, doncs, la meva vida de cara a fer una millora, no ho sé, del meu estat físic?
Totalment, o sigui, l'objectiu al final és viure més i millor, és a dir, que el temps que visquis, el visquis amb la millor qualitat de vida possible. Aleshores, és tan fàcil com entrar a la nostra web, exceus.com, en allà tenim tot un catàleg de test, que bàsicament els que estan ara oberts al públic serien el NutriDiet, enfocat molt a alimentació saludable, i el Blue Boost, enfocat a rendiment esportiu. Aleshores, a través de la web es pot comprar, i una vegada realitzes la compra, i agendem en el punt d'extracció. Una vegada feta l'extracció, nosaltres ja ens encarreguem de tota la resta del procés i t'enviem els resultats per tal de que els puguis activar. I ara mateix la nova versió que hem tret dels nostres productes és que venen acompanyats d'un pla de seguiment, amb una dieta personalitzada, amb un seguiment dels nostres nutricionistes, per tal de que els resultats siguin el més acotats possibles en base a la teva genètica i que puguis veure les millores a nivell quantitatiu, també.
M'imagino que hi ha molta expectació en el món del que és la cura personal, no? En el tema de l'esport, el tema de la nutrició, són grans cavalls de batalla per actuar, no?
I cada vegada més. Vull dir, al final, jo penso que la pandèmia, si una de les coses que ha tingut bones, ha sigut que ens ha fet prendre consciència de qui som, de com estem, i això ens fa cuidar-nos més, no? I és algo importantíssim, no? Perquè persones que, doncs, que a dia d'avui no es cuiden, al cap d'uns anys tot això passa factura. I lo important és el que dèiem, és que ja no és curar, és prevenir, per tal de que arribis a una bellesa amb el millor estat possible.
És difícil fer un canvi que ens permeti viure millor?
Jo penso que és un tema d'actitud. O sigui, no és que sigui difícil o fàcil, és si t'ho planteges. Al final, no és una cursa de 100 metres, és una marató. Vull dir, no serveix de res en una setmana menjar molta amanida perquè arribi el cap de setmana i et facis les grans comilones, no? O arribi els Nadals i arribin els torrons i arribi tot, sinó que tot en moderació penso que és bo, i al final és l'objectiu d'Exceus, no? Que es facin les coses amb consciència i a llarg termini, perquè una dieta miracle d'una setmana no és sostenible al llarg del temps.
Ja, o sigui, del que es tracta és d'un canvi d'hàbits, en definitiva, no?
Efectivament, un canvi d'hàbits.
I els canvis d'hàbits, imagino que ens porten això, a dibuixar una medicina. Jo recordo una vegada que parlàvem d'una pel·li del Schwarzenegger de fa molts anys. No sé, senyor Cervera, si vostè se'n recorda, d'algú que rebia trucades al dematí, el trucaven directament per dir-li a tal hora tindrà vostè un infart, perquè efectivament havíem arribat a aquell punt on la medicina, més que preventiva, és que ens tenien completament controlats. Aquest és evident que estem parlant de ciència-ficció, eh? Però això d'alguna manera sí que ens marca que estem assistint a un procés d'innovació mèdica que comporta una autèntica revolució en molts sentits, no?
En molts sentits, totalment, i l'objectiu és que aquesta revolució es vagi normalitzant, no? O sigui, ara sembla algo molt futurístic, però és que no hauríem de parlar de futurístics, estem parlant d'una cosa que és l'ABC, o hauria de ser l'ABC del nostre dia a dia, el cuidar-nos, el sentir-nos bé amb nosaltres mateixos. Vull dir, al final, la tecnologia no deixa de ser un catalitzador del canvi, però el canvi l'hem de fer nosaltres i requereix, doncs, al principi, suposo que d'esforç, però una vegada ja hem realitzat aquest primer esforç, després es va normalitzant i forma part del nostre dia a dia i és ben fàcil.
No li preguntaré si és molt car, això.
A la web estan tots els preus, però realment, car o no és relatiu. Vull dir, al cap i a la fi, nosaltres ara tenim el NutriDiet per 299 euros, el Bluebus per 399 euros, però al cap i a la fi també us diré que l'objectiu és poder treure tests més assequibles perquè tothom se'n pugui beneficiar. El que passa és que és el que comentàvem, o sigui, per arribar en aquest punt necessitem molt de treball de camp, necessitem molta validació científica i sobretot necessitem el que seria el concepte d'economies d'escala, no? Poder arribar a més gent per fer més accessibles aquests tests a tothom.
O sigui, es poden dissenyar tants tests com calgui, no? En funció de, efectivament, què és el que vulguem aconseguir. M'imagino que es treballa amb uns grups, disculpin la meva absoluta ignorància, però amb uns grups d'informació determinats, no?
Efectivament, o sigui, nosaltres l'avantatge que tenim també sobre respecte a la gran majoria de tests és que ho analitzem absolutament tot, és a dir, tots els gens que detectem, tots els gens que analitzem. A partir d'aquí pots fer més incidència a determinats grups de gens. Per posar-te un exemple, nosaltres podem centrar-nos o focalitzar-nos completament en gens relacionats amb el sistema digestiu, amb el metabolisme, per exemple, o podríem anar a gens més relacionats amb l'envelliment, per exemple, o amb el sistema neurològic, immunològic. És a dir, el tema és a on posem nosaltres el focus, no? Ara mateix donem una informació genèrica una mica de tot, però podem incidir en cada un d'aquests gens, en cada una de les rutes metabòliques que analitzem, per tal d'oferir informació perquè el client surti satisfet amb el problema concret que té.
Estava pensant en l'esport professional. Aquí hi ha un tema magnífic, no? Perquè estem parlant sempre de mètodes absolutament naturals. És una manera d'optimitzar el rendiment de l'esportista sense caure en cap tipus de substància prohibida, per entendre'ns, no?
Correcte, totalment. O sigui, al final també és un dels objectius, que siguis esportista d'elit o amateur, que tinguis al teu abast, doncs, un guideline o un mapa per on moure't, no? De dir, si jo faig determinades coses, tinc determinades conseqüències. Per tant, haig de canviar A, B, C, D, etc. I al final això és molt important, doncs, de cara als esportistes, per tot el tema de prevenció de lesions, per tot el tema de rendiment esportiu per maximitzar-lo, perquè al final jo sóc esportista, de fet, i jo conec a molts esportistes que l'esportista és un motivat de sèrie en si, no? I que clar, acaba de fer una marató i ja està preparant-se per la següent ultramarató o el següent ultratrail. Hi ha uns temps de descans, hi ha unes dietes, hi ha un seguit de coses que s'han de fer amb consciència i amb consideració. I Exceus el que et permet és fer-ho precisament així, amb consciència.
M'imagino que vostè, com a esportista que ens explica que és, haurà fet la prova, no?
Més d'una. Al principi els resultats no em van acabar de convèncer, perquè vaig pensar, aquestes coses no les havia detectat. Però a poc a poc, doncs, vas familiaritzant-te i vas veient que realment la incidència que tenen aquests resultats són brutals, perquè pots millorar molts paràmetres de la teva vida i no és difícil de realitzar-ho. És a dir, és ben fàcil de fer aquests canvis i notar millores.
Expliqui'ns quins tipus de canvi, perdoni, però crec que és la millor manera d'entendre-ho. Quins tipus de canvis va fer vostè?
Sobretot amb el metabolisme, és a dir, jo seguia una dieta baixa en carbohidrats, per exemple, i feia molt d'esport, no? I a mi, per exemple, em van sortir paràmetres del sistema digestiu i del metabolisme dels carbohidrats alterats. Clar, jo no entenia per què venien això, però precisament, gràcies també al suport de la nutricionista, em van fer una mica de ruta per canviar aquests hàbits, no? Perquè jo havia de menjar, jo per exemple no menjava mai carbohidrats una vegada acabat l'entrenament, i això el que feia és que les meves proteïnes, sí que menjava molta proteïna, però la proteïna no s'absorbia de la mateixa manera. I per altra banda, la proteïna sempre la consumia animal, i vaig haver de fer un canvi també cap a proteïna vegetal. Vull dir, són un seguit de millores que fan que el teu cos funcioni molt millor, i que sobretot ho notis.
Quina història, com no som conscients efectivament de les limitacions que nosaltres ens imposem, segurament per ignorància, no? I que amb un canvi d'hàbits podem arribar a canviar radicalment, no? Vull dir, és així, la pròpia pràctica de l'esport, no? A un li fa reinventar els seus límits de manera habitual, i m'imagino que una vegada un travessa aquesta porta, la resta passa a ser molt més fàcil, no?
Totalment. Ara també diré una cosa, que és que de tant en quan, un cop al mes, la barbacoa no me la treu ningú.
Però la barbacoa són proteïnes, no?
Són proteïnes, però també és el que deia, amb moderació. I hi ha barbacoa, hi ha vi, és a dir, és el que comentava abans, no? És a dir, no t'has de restringir amb determinades coses, és simplement controlar-les i moderar-les, que és, jo crec que és el més important.
En què es basa la seva dieta, senyor Cervera? Ara m'ho ha posat magnífic, ara ja tinc curiositat personal. Vostè, en què basa la seva dieta?
La meva dieta ara mateix està basada en menjar de forma equilibrada, és a dir, una mica de tot. He augmentat moltíssim tot el que seria la ingesta de fruita i de verdura molt variada, i això, doncs, al final el que fa és sentir-te també més actiu durant el dia. He reduït també els cafès que em prenc, no? Perquè al final, doncs, tots sabem que una startup és una muntanya russa emocional, molts mal de caps.
Es treballa una mica,
es treballa una mica, exacte.
Es treballen, no?
I tant. I al final, doncs, hi ha altres vies, no? Per no prendre cafè, per estar energètic. També he canviat els meus hàbits d'esport, no? Com el realitzo. Com el monitoritzo, també, els meus temps de descans, vull dir... I és un aprenentatge constant, mai... No és allò que dius, faig els canvis i ja he acabat, sinó que no acabes mai. Però a la mateixa vegada tampoc no te'n canses mai.
És interessantíssim, no? Jo tenia un entrenador que em deia sempre, fins al dia que no entenguis que el descans forma part de l'entrenament, no anirem bé, no? És interessant, el món de l'esport és molt, molt interessant. I és molt interessant veure com, d'alguna manera, amb petits canvis podem aconseguir ser millors, estar millor, trobar-nos millor. Ja no es tracta simplement d'una qüestió d'aparença física, sinó una qüestió de salut, no? De sortir per la porta fort, de sentir-nos forts, de sentir-nos bé. En definitiva, que és això el que moltes vegades comporta l'esport, no? I quan, per exemple, vam assistir al coneixement de l'existència d'aquest Exceus, vam dir, ostres, és una molt bona manera de contribuir, doncs, a poder millorar una mica de manera molt natural, no? Coneixent, contribuint amb nosaltres mateixos, amb la informació que donem nosaltres mateixos, que és això el que té el nostre ADN. Pol Cervera, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres. Molt amable.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Un plaer.
Gràcies. Bona tarda. Senyores i senyors, hem arribat al final, perquè estem a un minut i 58. Significa que hem de posar el punt i final a aquesta edició del Tot anirà bé de Ràdio Estel. Recordin que demà tornarem, com sempre, a partir de les 3 de la tarda, tot l'equip. L'Albert Barba, l'Andreu González, la Núria Ros i l'Oriol Francisco, i també el José Matosas. Que acabin de passar un molt bon dimecres. Demà serà dijous, dia 13. Encara ens podrem desitjar un bon any, per tant, ho tornarem a fer a partir de les 3. Fins aleshores, gràcies. Bona tarda. Adéu.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Aconsegueix per 5 euros el calendari 2022 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb una selecció acurada de rutes espirituals per Catalunya. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.